Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
2:45, bon dia, amics i amigues. Després del matí a Ràdio Estel, aquestes últimes hores amb la Mercè Raga i al principi del dia amb el Pol Marçà, aquesta jornada, primer dia de febrer, continua avançant i ara el protagonisme és per a l'actualitat social i religiosa. Ja està tot preparat perquè l'arxidiòcesi de Barcelona rebi d'aquí a un mes l'arcabisbe emèrit de Manila i actual prefecte de la Congregació per a l'Evangelització dels Pobles, el cardenal filipí Luis Antonio Tagle. Serà concretament el cap de setmana del 5 i el 6 de març. Durant aquesta estada, el dissabte 5 de març, es farà al matí un acte a l'Auditori del Fòrum de Barcelona, on s'oferirà una conversa amb el corporat sota el títol «Acollir i acompanyar en un món canviant». L'endemà hi haurà la gran trobada a la Basílica de la Sagrada Família, que avui destaquem en aquest informatiu del migdia. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, amb la veu també en els propers minuts del Pau Massip, i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També destacarem avui que un any després del cop d'estat a Myanmar, el cardenal Charles Bo ha expressat els sentiments del poble i de l'Església en aquest país, alhora que ha fet una crida a la Junta Militar i a la comunitat internacional perquè busquin el diàleg i la pau. I recordarem que el papa va assegurar ahir en una trobada amb representants de l'Agència Tributària d'Itàlia que la transparència estimula el pagament dels impostos perquè els diners no són incompatibles amb la justícia social. I, finalment, també destaquem que els responsables de més de 200 centres d'esplais de Catalunya, Mallorca, Menorca i Andorra han posat el punt final a una nova etapa dissabte passat en què hi ha renovació de junta i nous reptes de futur. Aquestes i altres informacions sense distància fins a les dues.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
El cardenal Luis Antonio Tagle presidirà el diumenge 6 de març a les 6 de la tarda a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona la celebració, aquest any titulada «Sent la creu de les Filipines», amb els membres del Secretariat de Pastoral amb Joves de l'Arcabisbat. Coincidirà, com altres anys, amb l'inici del temps de Quaresma. Un cop ja s'ha anunciat oficialment aquesta activitat, el director del Secretariat de Pastoral amb Joves de l'Arxidiòcesi, Carles Bosch, ha explicat a Ràdio Estel que la iniciativa té, com altres anys, una gran força pastoral i social.
Bé, doncs ja estan els motors en marxa, ja està tot ja preparant-se. La veritat és que aquest any seguim amb la tradició d'aquest Sent la Creu per començar la Quaresma, que va iniciar justament el cardenal Joan Josep quan va aquí, diguem, aterrar a Barcelona. Va ser un acte, aquest acte anual que aplega tots els joves de diocesans, de les diferents parròquies i moviments i realitats, per començar junts la Quaresma. I aquest any, efectivament, acompanya el cardenal Tagle, que és prefecte de l'Evangelització i, a més, president de Càritas Internacional. És un goig poder estar amb ell. També hi ha molts joves que ja s'estan començant a organitzar, en especial amb una coral que farem d'unes 15 corals que s'ajunten per aquest acte, que serà el 6 de març a la Sagrada Família.
El sacerdot Carlos Bosch, d'altra banda, ha comentat que el signe de la creu procedent de les Filipines té un gran significat commemoratiu, tot just 5 segles després de l'arribada de la fe cristiana a aquestes illes.
Aquesta creu, justament aquest any, és el 500 aniversari de l'arribada de la fe a les Filipines. I ells estan d'any de jubileu. D'any jubileu ha coincidit amb el coronavirus, no?, que també frena una mica algunes alegries, però continuen de celebració per aquests 500 anys. I aquesta és la creu de Magallanes, que està a Cebu, que és una de les ciutats de les Filipines, i és aquella creu que simbolitza també l'arribada de la fe.
El director del Secretariat de Joves de l'Arcabisbat de Barcelona ha destacat, a més, que la trobada amb pregària i eucaristia del 6 de març a la tarda a la Sagrada Família serà un enviament als nois i noies a partir del testimoni de molts filipins.
Aquesta celebració, seguint ja l'esquema d'altres celebracions, constarà de dues parts. una primera part amb la processó d'entrada d'aquesta creu, que serà una rèplica exacta de la creu de Cebu, de Filipines, i amb un testimoni, amb el testimoni d'un noi que està patint càncer, i ens ajudarà com a mirar la creu dels altres per també descobrir les nostres creus amb una estona de meditació. I ja la segona part serà l'Eucaristia del primer diumenge de Quaresma, Eucaristia acompanyada de cants, amb aquesta coral de 100-150 joves, i una Eucaristia també on acabarem fent una veneració de la creu i repartirem unes petites creus perquè puguem seguir durant aquest temps de Quaresma que començarà pregant per les Filipines.
Sent la creu és una iniciativa que ha permès els últims anys que molts creients, sobretot joves, coneguin imatges de creus procedents de llocs de dificultat per diversos motius, sobretot Veneçuela, l'illa italiana de Lampedusa i també Cambodja, entre altres països.
L'actualitat del dia, explicada sense distància.
Passen 6 minuts a 3 quarts de 2, ho dèiem en començar. Avui, tot just un any després del cop d'estat a Myanmar, el cardenal Charles Bo ha expressat els sentiments del poble i de l'Església en aquest país, alhora que ha fet una crida a la Junta Militar i a la comunitat internacional perquè s'imposi la pau al país. Myanmar és, segons el cardenal Bo, una zona de guerra on cal ajuda humanitària i ha recordat que s'intenta portar esperança alhora que es necessita que no hi hagi cap oblit. Quan avui es compleix aquest primer aniversari, els bisbes catòlics del país reiteren la proximitat al poble de Myanmar, que pateix, i insta l'Església i els cristians a ser el sanador ferit i un instrument de pau. També asseguren que senten tot el dolor, el patiment i la fam, alhora que entenen la decepció i la resistència. Així s'ha expressat l'arquebisbe de Yangon a Myanmar, el cardenal Charles Bo, a la població del país, en un missatge que s'ha enviat a Vatican News abans de l'aniversari, que és, com dèiem, tot just avui. Recordem que l'1 de febrer del 2021 l'exèrcit de Myanmar, dirigit pel general Min Aung Hlaing, va deposar el govern electe de la Lliga Nacional per la Democràcia, detenint-la a ella, a la presidenta Aung San Suu Kyi i altres líders electes. El cop va provocar protestes i vagues generalitzades per exigir l'alliberament de la líder i el restabliment del procés democràtic. Canviem novament de qüestió. El papa va assegurar ahir, en una trobada amb representants de l'Agència Tributària d'Itàlia, que la transparència estimula el pagament d'impostos. Francesc va destacar que les normes sobre tributs són compatibles amb la justícia social.
Les lleis permeten mantenir un principi d'equitat allà on la lògica dels interessos genera desigualtats. La legalitat en l'àmbit fiscal és una manera d'equilibrar les relacions socials, traient força a la corrupció, a les injustícies i a l'especulació. Però això requereix una certa formació i un canvi cultural.
El pontífex va assegurar, a més, que el delicte fiscal té una alternativa oposada, exemplar, que és l'honestedat a l'hora de pagar a la hisenda pública.
A la plaga de l'evasió hi respon simplement la rectitud de molts contribuents. I això és un model de justícia social. La imparcialitat del vostre treball revela que no existeixen ciutadans millors que altres en base a la seva pertinença social, sinó que reconeix en tothom la bona fe de ser lleials i constructors de la societat. Hi ha una artesania del bé comú que s'hauria d'explicar, perquè les consciències honestes són l'autèntica riquesa de la societat.
Finalment, el Sant Pare va recordar que l'honradesa té el seu origen en l'esforç dels treballadors.
La transparència en la gestió dels diners, que prové dels sacrificis de molts treballadors i treballadores, revela la llibertat de la ment, alhora que forma les persones per estar més motivades en el moment de pagar els impostos, sobretot si la recaptació fiscal contribueix a la superació de les desigualtats, a invertir perquè hi hagi més treball, a garantir una bona sanitat i educació per a tothom.
A garantir una bona sanitat i l'instrucció per tutti.
El bisbe de Roma va destacar que la Bíblia no demonitza els diners, sinó que invita a fer-ne un bon ús i a no ser-ne esclaus, com tampoc a idolatrar-los.
Uns minuts compartits amb vosaltres cada dia, sense distància, sobre allò que passa en clau religiosa i social.
Cinc minuts i mig i seran les dues. Els responsables de més de 200 centres d'esplai de Catalunya, Mallorca, Menorca i Andorra afronten des de dissabte una nova etapa. va ser aquest cap de setmana quan el Teatre L'Amistat de Mollerussa es va fer l'Assemblea General Ordinària d'aquest moviment, el de Centres d'Esplai Cristians Catalans de la Fundació Pere Tarrés. Durant la trobada, que va comptar amb la participació del secretari d'Infància i Adolescència, Alexis Serra, i del director general de Joventut, Àlex Sastre, es van marcar les prioritats de futur del moviment, amb la voluntat que continuï sent un agent de cohesió i transformació social. L'Assemblea va fer balanç sobre la tasca dels centres d'esplai durant aquest últim any, certament complicat per la pandèmia, i també va aprovar la memòria i els plans d'accions per aquest 2022. A més, es va renovar el Consell Directiu, que escollirà després un nou president, ja que l'actual Xavier Nus acaba aquest any el seu mandat. Xavi Nus va recordar durant el seu discurs el camí iniciat ara fa, quan tenia 11 anys, i va anar de colònies amb el seu centre, i va invitar els monitors a recordar sempre que són un referent per als infants i adolescents i tenen un paper clau en la seva educació. La Fiscalia General de l'Estat va donar ahir un termini de 10 dies als 17 fiscals superiors perquè remetin tots els procediments penals sobre abusos sexuals a menors d'edat a les institucions religioses i a l'Església amb seu a Espanya. L'escrit es refereix a tota la denúncia o qualsevol querella en tramitació que afectin congregacions, col·legis catòlics, diòcesis i tota mena d'institucions religioses, no només les catòliques, i que hagin estat incoats tant en seu judicial com fiscal. La fiscal general de l'Estat i exministra Dolores Delgado ha sol·licitat la documentació relativa als procediments. En un comunicat del govern espanyol s'apunta que aquestes actuacions no esgoten altres iniciatives com les d'una comissió parlamentària que precisament en les properes hores sabrem si tira endavant amb el suport del PSOE. I el Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia acaba de publicar el quadern Recuperar els béns comuns, reivindicar el bon viure, signat pels professors Joan Carrera i David Murillo. En aquest text, tots dos proposen passar d'estats centrats en el benestar dels ciutadans a models del bon viure, on les persones puguin desenvolupar un model de vida harmònic amb la natura i amb els altres, i alhora recuperin els béns comuns. Aquesta és, segons el quadern de Cristianisme i Justícia, una transformació necessària per poder fer front a reptes com ara l'emergència climàtica o la desigualtat creixent. També destaquem que la Confederació Llatinoamericana de Religiosos i Religioses, que és la màxima instància de la vida consagrada a l'Amèrica Llatina, invita a continuar construint camins de sinodalitat, coincidint avui amb la vigília del Dia Mundial de la Vida Consagrada, que és demà, coincidint amb la festa de la Presentació del Senyor, la Candelera. Destaca que s'estan entrenant els religiosos i aprenent una nova manera de ser església, amb traços sinodals que rellancen a recuperar la profecia tenint l'Evangeli com a única norma de vida. I acabem destacant que hem sabut en aquestes últimes hores que Joseph Tran Ngoc Thanh, sacerdot dominic vietnamita, va ser assassinat el cap de setmana passat mentre escoltava una confessió i celebrava el sagrament de la reconciliació a la diòcesi de Com Tum, a Vietnam mateix. Tenia 41 anys i l'atac es va produir quan un ganivet d'un home mentalment inestable, segons sembla, va connectar amb el seu cos i el va matar al moment. Un altre religiós dominic que va anar al lloc dels fets va resultar ferit mentre intentava aturar l'agressor. La comunitat local s'ha mostrat commocionada per la mort inesperada d'aquest jove dominic que havia assumit recentment el seu càrrec de servei pastoral. Fins aquí aquesta edició sense distància al migdia. Us deixem ara amb l'informatiu Estel Migdia i amb el Joan Trias i tot l'equip. Abans, un apunt sobre l'edició que ofereix aquesta setmana Catalunya Cristiana. Nosaltres tornem a 6:45, molt a prop de tu. Fins després.
Caliu humà com a coixí del càncer. Al Catalunya Cristiana remarquem que el Centre Cali de Sant Pau acompanya de franc pacients, familiars i cuidadors en un procés oncològic. Les necessitats en aquests diagnòstics tenen molts punts en comú, destaca Marta Pujol, una de les voluntàries del centre ubicat a tocar de l'Hospital de Sant Pau. El president de la Fundació Cali de Sant Pau, Germán Castejón, destaca la raó de ser del centre.
Queremos que todas las personas que conviven con cáncer puedan recibir el apoyo y acompañamiento que ofrecen nuestros centros. Por eso, tenemos el objetivo de abrir un centro Cálida en los principales hospitales oncológicos del país. Inspirados en el modelo de la Fundación Magis, con más de 20 años de experiencia y 27 centros en el Reino Unido y de cuya red internacional formamos parte.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana.